Ràdio Estel, el programa que els oferim tot seguit, es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
A l'estudi 1 de Ràdio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Bon vespre, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Encetem el programa 617. Avui ens acompanya la part tècnica Jordi Carretero. Convidat, Robert Saladrigues, jove, va néixer al 40, novel·lista i crític literari. Cal destacar les memòries de Claudi Broc, del 86, Premi de la Crítica, El Sol de la Tarda, del 92, Premi Sant Jordi i Creixells, La Mar no està mai sola, 96, Premi Carlemany, La Llibreta Groga, el 4, el Josep Pla, Biografia, el 5, i l'altre, 2008. Com a crític literari i periodista, va col·laborar en El Correu Català, Destino, Teleexpress, i actualment les seves crítiques, les novetats de ficció estrangera, el suplement Cultura Cultures de La Vanguardia, són una magnífica referència. Les seves obres han estat traduïdes al castellà, al portuguès, l'anglès i al romanès. Bon vespre, Robert.
Hola, bon vespre.
I venim per parlar de l'estiu, de la pluja. Perquè només és la pluja de l'estiu, Robert, o pot ser l'estiu de... o l'hivern, o la tardor, o la primavera. Per què concretament l'estiu?
Bé, perquè és un estiu concret, el 2007, en què doncs, plovisquejava sovint i la protagonista doncs, passa una etapa crítica de la seva vida i, per tant, se'm va acudir que l'estiu de la pluja era un bon títol.
Vostè creu, Robert, que aquest estiu de la pluja, el dia de Sant Jordi, que no ens plogui.
Esperem que no. Esperem que no.
Perquè realment dificulta la venda si hi ha aigua. Ens referim a aigua, aigua en el camp de la meteorologia.
I jo suposo que sí. Home, no és agradable. El Sant Jordi és un dia, jo aquest any segurament no podré fer, perquè hauré de fer, doncs, anar a signar alguns llibres i tal. Però a mi el que m'agrada és passejar-lo i xafardejar i treure el nas i recórrer parades i anar a plaça Sant Jaume i veure roses. Això, si plou, és molt incòmode. I a més, doncs, la gent, les parades aquestes de llibres generalment no estan cobertes, per tant, pot ser un desastre.
Robert, si en aquell moment volem fer una referència, medint el primer llibre que m'he indicat en aquest, amb què nota vostè que s'ha superat o no és així?
Home, jo espero que no superem...
Sempre que es deu comparar alguna vegada, no?
En què he viscut. I a mesura que vius, doncs et superes i et planteges reptes i que reptes te'ls vas resolguent. La literatura és un reflex de la vida. Aleshores, com més vius, no diria que siguis més savi, sinó que et planteges més coses. No més savi, no, al contrari. Jo crec que vas aprenent el que no saps. I tens consciència del que no saps, no? Ara, hi ha coses que sí que vas polint. Per exemple, en aquest cas meu, he intentat fer un canvi d'estil lingüístic, de fer una llengua molt més, com diria, més concisa, més tallant, més exacta, perquè, al cap i a la fi, la llengua és, primer de tot, instrument. Un instrument d'expressió, la novel·la, la narrativa s'expressa a través de la llengua. I després, d'alguna manera, marca la pàtria de l'autor. L'autor, doncs, la seva llengua és el marc de la seva pàtria.
O sigui, Robert, si vostè, per aquelles coses, neix a Madrid, escriuria de manera diferent?
Home, no, però escriuria llengua castellana segur.
Però amb un estil molt semblant?
Podria ser, perquè no, això no té res a veure.
I qui diu Madrid ho
ganeix? Ara, la llengua marca una manera d'expressar-te, això és evident, però el senyor que viu a Madrid, que neix a Madrid, doncs s'expressarà en castellà de la mateixa manera que el senyor que neix a França s'expressarà en francès, o el senyor que neix a Anglaterra o als Estats Units ho fa amb llengua anglesa, és que és obvi. És a dir, això no es posa en lloc en discussió, llevat d'aquí que hi ha altres connotacions de tipus polític, però el lògic és que un autor català que neixi a Catalunya i de família catalana, s'expressi en català, que és la seva llengua materna.
Senyor Saladrigues, vostè és un home que ens consta, per l'amistat i perquè el llegim, que és un escriptor lent. Això és bo, negatiu?
Ni bon, diuen. Ni bon ni negatiu. Hi ha gent que fa 4 llibres cada any i em sembla respectable, i em sembla bé. Jo sóc un d'aquests, doncs, que com que penso que vull que el meu llibre, doncs, sigui exprés i, o m'arribi absolutament a convèncer primer de tot a mi, si és possible, doncs jo sóc dels que creuen que cada llibre exigeix un temps. No hi ha res corregut això. Hi ha llibre que exigeix, doncs, un any, dos anys, a vegades pot sortir rarament, però pot sortir en 6 mesos. Ara, el que és evident és que no crec massa en aquesta prolixitat de poder fer diversos llibres en un sol any, no? Jo crec que no. Jo, en tot cas, sóc lent i sóc molt mesurat i intento ser responsable.
I la pluja l'ajuda a escriure o el sol? Quan prefereix treballar? Treballar literàriament, eh?
A mi m'agrada el sol, eh? Confesso que...
Però no és home de platja, vostè.
Sí, a mi m'agrada molt... No, a platja, jo no sóc home de platja, sóc home de mar, que és diferent, eh? A mi, per exemple, a la platja no... Prendre el sol, sincerament, no em diu res. A mi el que em diu és ficar-me a l'aigua, sortir, assecar-me i tornar a l'aigua. L'aigua m'encanta, m'ha agradat el mar tota la vida. Ara, dir platja és que hi ha gent que va a la platja només a prendre el sol, a torrar-se. I jo, evidentment, no sóc d'aquests, eh?
El dia de la presentació, que vam tenir la sort d'acompanyar-lo, Sam Abrams, que és un conegudíssim poeta, assagista, traductor, professor universitari, va dir, entre altres expressions, que vostè és una de les figures màximes en català de la literatura de casa nostra. Com va reaccionar a l'escoltar-ho?
No vaig reaccionar. Jo crec que el Sam va fer, al marge d'aquesta afirmació, va fer una presentació literalment admirable i per mi impecable. Jo no hauria pas fet una presentació igual, no l'he fet mai, he fet poques, i les que he fet no les he fet mai amb aquest rigor, amb aquesta serietat, i ben llegit el llibre a fons, no? Jo crec que el valor d'aquella presentació del Sam Abrams, a qui li agraeixo infinit, és que va fer, quan l'acabar jo vaig dir, que em semblava que acaba de dictar una lliçó magistral de literatura.
Sí, ho recordem.
I aquest és el punt important d'aquesta presentació, eh?
En aquella nit vam coincidir també, en el punt de la presentació, amb el coordinador responsable de Cultures, on ja hem dit al començar el programa que vostè hi col·labora. En el senyor Vila San Juan, a nivell personal, gràcies, ell sap de què va. Ara, en nom d'aquesta casa, també li volem agrair que tingués la gentilesa d'esmentar en el comentari al que fem referència a aquesta casa, Ràdio Estel. Senyor Vila San Juan, que els mitjans de comunicació parlin de nosaltres, doncs sempre ens complau i ens ajuda aquesta tasca que fem. Dit això, li volem demanar què pensa, què suposa Robert Saladrigues per les pàgines de les que vostè és responsable a La Vanguardia. Endavant i bona nit.
Bona nit, Joan. Bona nit, Robert. Bé,
bona nit, Sergio.
El Robert Saladrigues és una columna del Suplement Cultures, perquè des de fa molts anys fa molt rigor, amb molta perspicàcia, amb molta elegància, escrivint molt bé el seguiment de l'actualitat literària internacional. I el Robert té la missió de cada setmana agafar el llibre més significatiu des del punt de vista de la narrativa internacional i comentar-la, i jo crec, li he dit també moltes vegades, que això un dia s'ha d'editar, perquè amb els anys el que ha fet és una guia de lectura del panorama internacional dels últims 30 anys, i això hi ha molt poca gent que ho pugui dir.
Doncs moltes gràcies, Sergi, em fa una sorpresa. Una
però per la cultura, Cultures li va dedicant a vostè unes pàgines?
Sí, no, molt generosament. A més, haig d'explicar que el Sergio, jo a vegades proposo llibres i he fet algunes descobertes modestíssimes i altres me les ha fet fer el Sergio. Hi ha una mena de complicitat entre ell i jo, doncs que si ell em diu, escolta, mira tot bé aquest llibre i em sembla important, és que segur que ho és. I em sembla que al revés també. Quan jo alguna vegada dic, escolta, aquí s'hi ha d'apostar, doncs ell hi aposta. Vull dir que hi ha una complicitat professional important, no? A part d'amistosa.
Quan arriba un llibre del Philip Roth o del Cormac McCarthy, això ha d'anar directament al govern i ràpid.
Sí, és veritat, cada un té les seves flaques. I jo crec que el lector ho sap, les flaques d'un, perquè realment, jo crec que no, quan són grans autors no s'han d'amagar. Té un seguiment d'un gran autor i jo crec que és important. N'aprenem tots.
No, jo penso que Robert, com a crític, té una, entre diverses, però té una gran qualitat, que és que ell té el seu punt de vista, té clar, ell, el que més li agrada, jo crec que ell, sobretot, el que s'anomena l'escola jueva de Nova York, no? El Sorbello, el Philip Roth, aquest tipus de narradors...
El Henry Roth.
Aquests narradors que combinaven també la dimensió vivencial amb la reflexió intel·lectual, que això, a més, es nota molt, jo crec, també amb la seva narrativa, la novel·la que acaba de publicar Robert va molt en aquesta línia. O sigui, hi ha una part existencialista i hi ha una part que és reflexiva, cultural, no? El Robert té aquest punt de partida, però té un punt de vista molt obert, amb el qual pot entrar amb els expressionistes alemanys, amb els postmoderns de la nova generació de Yankee, amb el Dream Team britànic, i té la capacitat i la generositat de veure què és el més interessant de tot això. I jo crec que això per l'actor és molt important. O sigui que no és que sigui un crític neutre en el sentit que tot ho imagini bé, no. Ell sap que és el que més li agrada, però sap també que hi ha moltes veus i moltes possibilitats de portar coses, no? I ell les detecta. I amb això jo crec que sempre ens hem entès molt bé, i gràcies a això doncs el Cultura s'ha fet bones apostes literàries. Jo crec que no ens hem equivocat gaire, i al contrari, hem descobert moltes veus.
Senyor, jo també ho crec.
Però el senyor Villosa, quan vostè no presenta res el dia del llibre com a autor, no?
Perdona?
No, vostè no, aquest any, el dia de Sant Jordi, no hi ha cap llibre nou de vostè.
No, jo no. Aquest any...
L'any passat... L'any passat el Sergi va escriure una novel·la.
Sí, per això. Robert Saladrigues.
Moltes gràcies, Sergio. Però volia reivindicar una novel·la sobre Barcelona. És magnífica.
En el fons recordàvem això. Senyor Vila San Juan, moltes gràcies, molt bona nit, i que tinguem bon dia de llibre el 23. I que no passi com el títol d'en Robert del llibre, que ens parla de la pluja.
No.
Que sigui l'estiu amb bon sol.
Sergio.
No.
Bon vespre.
Una abraçada i moltes gràcies, Sergio,
gràcies
per les teves paraules.
Robert, perquè... Bueno, potser primer hem tornat a dir, bueno, no hi ha manera, sempre som... Escolti, tan fàcil que és dir bé.
Passa.
No hem esmentat que el llibre, l'estiu de la pluja, o la novel·la, es va presentar a la central del carrer Mallorca, i l'inici de l'acte era a cura de Pilar Beltrán, que és l'editora. Jove editora?
Jove editora i magnífica, magnífica. Ens hem aclarit molt bé, la Pilar i jo. És la primera vegada que em publica, i jo publico 62, vaja, un llibre nou. Havia publicat alguns llibres que ells havien recollit, o llibres que no eren pròpiament ficció. O Camp de Vall, doncs, he publicat en 62 i n'estic realment satisfet.
Però
la Pilar hi ha hagut un molt bon feeling, que se'n diu ara, no?
Això és important per un escriptor,
sí, sí.
No? A banda de que no compliquem la vida als oïdors, en el seu moment vam llegir que vostè va presentar, i el titular de Cultura és el Boom en directe, unes vinculacions a escriptors llatinoamericans. Com és que s'ha produït aquesta dualitat obra-autor-comentaris?
Perquè és per atzar, això que
però
jo crec
no
tant...
Però no és dolent, dos títols? Ah, mira, fins i tot es pot prestar una confusió.
No ha estat dolent, però no ho desitjava així. Aquest llibre, de fet, que es diu Les voces del boom,
sí,
que
sí,
després explicaré de què va... Aquest
jo,
és un llibre...
Ja ho pot fer ara, si vols.
No, és un llibre d'un recull 21 entrevistes peculiars que jo vaig fer de Destino als anys 70 amb les veus, principals veus del boom d'aquell moment, no? Del boom latinoamericà, des de el García Márquez, doncs, el Borges, el Bioy Casares, el Manolo Puig, en fi, etc. No? I això em vaig fer fins i tot de catalans, i em vaig fer els de parla castellana, per tant, vaig fer-ne una sèrie llarga, que es deia Monòlogos, que ens vam arribar a uns 130. D'aquí, els 21 que eren latinoamericans s'han aplegat en aquest llibre perquè és una proposta de la Diana Stafortes, editora d'Edicions Alfàbia, que li agraeixo molt la proposta.
Però, perdó, són entrevistes que va fer vostè?
Sí, sí, que vaig fer jo, i a més amb un sistema que semblaven, eren uns diàlegs però monologats, una cosa una miqueta particular. Això es va publicar a Destino, i això havia de sortir el mes de setembre. Estàvem esperant un pròleg que no va arribar mai,
De qui?
Concretament d'un dels d'un dels entrevistats, de Jorge Edwards, que està en aquest moment d'ambaixador de Xile a París, i es van entretenint, total, que al final vam decidir passar del pròleg i editar-lo. Però llavors va sortir, doncs, em sembla que ja era el mes de gener, amb la qual cosa es van ajuntar una miqueta la presentació del llibre aquest, que va ser el febrer, amb la novel·la que sortia el 8 de març, no?
Vol però dir que no... es pot trobar el dia de Sant Jordi? O aquesta
tant.
Tarda?
No, i tant, i tant.
L'estiu de la pluja i aquest boom
d'aquests escriptors... Exacte, aquest està escrit en castellà, perquè és un llibre que es va fer en castellà en aquell moment, eh? I que va aparèixer, però i tant, està en llibreries, o sigui, estan tots dos vigents. Jo hauria volgut més separats, però les coses van així, a vegades.
Tenim en línia, no com a mi, qui ho és de vostè i de, perdona, del que els parla a tots vostès, una persona que en un moment molt concret en el camp de la comunicació va estar molt a prop de vostè i també de nosaltres. Què li recorda o què li sembla el nom de Joan Monsó que busca estar en línia?
Home, doncs em recorda moltes coses. Gràcies a Joan Monsó, jo vaig fer ràdio, jo vaig fer televisió... va sortir i va protegir la sortida d'una novel·la important a la meva vida, que en aquell Gustavo de l'Estel, que l'any 75 o 76 que va sortir era una novel·la complicada, va fer que es passés per ràdio, una novel·la tot just morto Franco, es va passar per ràdio, per Ràdio 4 i la cadena d'emissores catalanes, amb 40 i tants capítols, magníficament interpretada i dirigida, la va dirigir Ricard Pomerola, gran amic també, bé, que ja no hi és. I, per tant, el nom de Joan Montseu Cabús ve lligat a bueno, una amistat entranyable i una època molt important de la meva vida.
A banda de bon responsable de ràdio i televisió, un gran crític...
De cine, un gran crític de també, cine, també. Amb uns llibres de cine, algun d'ells introbable, ell ho sap, que jo persegueixo aferrissadament, que és la història, per exemple, dels cines de Barcelona, que és única.
Senyor Montsó Cabús, Joan, bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres i digui el que vulgui, amb bé o amb mal, que potser no tot és perfecte, de Robert Saldrigues.
T'agraeixo molt, Joan, sentir-te, vaja, és una sorpresa agradabilíssima.
Bé, home, quan el Joan Armengol em va dir que bé, si volia intervenir i participar en aquest diàleg entre vosaltres dos, comprendràs que vas dir que, en fi, que m'hi apuntés.
Molt bé.
Perquè, home, en fi, jo me'n recordo encara de quan, de fet, les primeres coses que vam... Bueno, ja ens coneixíem, però sobretot quan si la cosa va fructificar més, va ser a un diari que ha desaparegut,
sí.
A la Soli.
Sí, ja vaig començar jo...
Que tu vas començar firmant, per cert, sí. R. Saladrigues Riera.
Sí, sí, cert, cert.
Potser per obviar el de Ricard, suposo, no ho sé.
Sí, però també va sortir Roberto en aquell moment.
Roberto, sí.
I d'allà recordo un personatge entranyable que era Miguel Ángel Castiella.
Sí,
que no recorda, no recorda ningú, però que ens va donar peu a l'entrada una sèrie de gent molt jove que no ens hauria volgut ningú en aquell moment.
Sí, sí, sí. Bé, doncs, a partir de llavors, doncs, bé, ja es va mantenir una amistat ja sòlida i com apuntaves tu ara fa un moment, doncs, sí, el recordo perfectament, doncs, el programa que et vaig concedir de signes a televisió.
Sí, em vas dir, Robert, et vaig a proposar un programa de televisió i jo una miqueta més caic de la cadira.
Doncs era un bonic programa.
No, era un bonic programa, però escolta, lluny de la meva, jo no m'havia fet mai, i ni jo ni els que vam participar,
sí.
I a més ens va dir, i a més ho faré en directe, cosa que
sí.
Si no m'ha agafat un infart aquelles primeres setmanes, no m'agafarà mai més, entens?
Sí, però abans que això hi va haver... Tu te'n recordaràs perfectament també d'aquell... el viatge prodigiós d'en Ferran Pinyol.
Sí,
que es va donar de per Ràdio
sí.
Peninsular també.
Sí, senyor.
I com has dit també... Doncs,
no, i Ràdio 4, que vam fer el programa Els Llibres.
Sí,
també en directe, sempre en directe.
Això mateix, sí.
Però vaja, com allò de televisió, l'experiència de televisió mai cap, eh?
Sí, sí.
Sobretot
sí.
Les primeres setmanes, després mira... Però les primeres setmanes, horrorós, horrorós.
Bueno, va ser un programa, jo crec que molt, 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 molt important, amb tu, amb el Lluís Quinqué com a coordinador, la Montserrat Nebot, l'Antonio Oliver, el Claudi Puigades.
Sí. I,
doncs, això, aquest programa va començar exactament, el, sembla... Bueno,
el 78, l'octubre del 79.
L'octubre del 79, em sembla que era.
Jo diria 78, però probablement 79. Jo diria que 78, eh?
Sí?
Sí, jo diria 78, perquè va ser un any d'aquests que es van fer moltes coses aquell any. És a dir, va ser un any de... Jo diria que era el 78. I sempre vaig comptar, cal dir-ho, amb el suport tant del Joan Monsó que busco, com del Jordi Arandes.
Ja,
vull dir que,
ja, ja,
clar, no, que, en fi, que en aquell moment home, no era fàcil home, per ningú.
Home, esclar, home, és que el Jordi Arandes era el director...
Però que vull dir que també amb ell, és a dir, que no, no era fàcil per ningú, però jo vaig trobar un suport realment important.
Sí, sí.
Senyor Monsó Cabús, és un home complidor, en Robert? Els guions arribaven en el seu moment, no se l'havia de... I perdó, d'intentar cercar-lo perquè no apareix, o quasi diríem mentalitat i actuació germànica?
Oh, home, jo amb ell mai vaig tenir cap problema. Era perfectament...
No era conflictiu?
No.
Perdó, conflictiu en quant a compliment, eh? No, a ideologia l'hem de respectar.
No, en absolut.
No, jo crec que he estat sempre molt responsable.
En aquest sentit, eh?
Jo crec que he estat amb això sempre molt professional.
Sí, sí,
és
exacte.
A dir, com que sé que de mi depenen altres persones, no en aquest cas com en tants, és a dir, si jo presento l'article el dia o no el presento el dia, perjudico amb altres, i jo això ho tinc clar. Hauria de passar una cosa molt grossa perquè jo fallés, eh? I en aquell moment que, a més, diguem-ne, jo dirigia encara més raó, perquè si no hi hauria estat un camp de batalla, eh?
No. I fins i tot recordo que hi va haver la primera vaga que hi va haver a Televisió Espanyola.
Sí, allò va ser desagradable.
Això te'n recordaràs perfectament.
Sí, sí, malauradament sí.
Doncs, en fi, al final doncs, es va emetre el programa,
sí.
Però vull dir, en quant a sentit de la professionalitat, el Robert Saladrigues ha estat sempre extraordinari. Bé, com ha de ser, no?
Jo crec que sí, això no té cap mèrit, s'ha de ser així.
Exacte.
La professionalitat és
això. Sí, jo també ho entenc així, sí.
No, és com allò de ser puntual, no? Diu, és que ets molt puntual, no és cap mèrit, tu, és que un neix així.
Exacte.
No? I s'ha de ser puntual, i el que no ho és, doncs bé, doncs és una desviació, diguem-ne, però lo normal seria ser puntual, i doncs amb la professionalitat
sí, sí.
Igual.
Senyor Monsó, abans de dir adéu, doni'ns una visualització de com veu la ràdio i la televisió en general en aquest moment, vostè que en sap tant dels dos mitjans.
Bé, he de dir que tant la ràdio com la televisió en aquests moments la veig molt poc, començant per aquí, no? Això que he escrit llibres de ràdio i llibres de televisió...
Sí, molt acurats.
Però en general, actualment, doncs, és que, si he de ser del tot sincer, doncs no m'interessa massa. O sigui, hi ha coses que sí que m'interessen i em poden interessar. Per exemple, m'interessen a la televisió les transmissions dels partits de futbol. O sigui, que gairebé no me'n perdo cap, no? Però, vull dir, i algunes pel·lícules, sempre i quan, doncs, en fi, la publicitat que porten o que comporta veure aquestes pel·lícules no em molestin massa, perquè, en fi, ja més d'una vegada, davant d'aquest fet, doncs, amb alguna pausa publicitària he canviat de canal o m'he anat a dormir, no? Vull dir que... No m'interessa massa. I en quant a la ràdio, penso que ara amb motiu d'un aniversari dels 35 anys de Ràdio 4, doncs vam fer un programa a Ràdio 4 especial en el qual em van convidar i llavors ja ho vaig dir allà. O sigui que en aquests moments, en general... tot aquest tresor magnífic, considerable, poderós i infinit, que és el so, i la ràdio, lògicament, per la seva condició, doncs, es nodreix bàsicament i exclusivament del so, doncs no se li treu el partit que se li havia tret, fins i tot anys enrere, quan no hi havia ni molt menys els avantatges tècnics que hi ha ara. No? Llavors, era una ràdio molt imaginativa, i avui dia... és una ràdio doncs molt uniformada, tots diuen ben a dir el mateix, gairebé tots són el mateix. Abans doncs tu posaves, no sé, Ràdio Nacional i no feia falta que hi hagués un sentir l'indicatiu, perquè tu el so, la gent, el to, l'estil del que senties, ja deia, això és Ràdio Nacional. I el mateix passava doncs, no sé, amb Ràdio Barcelona o Ràdio Espanya, fins i tot, no? I avui dia és igual, tant si em posa una emissora com em posa una altra, més o menys tot sona de la mateixa manera. I això, en fi, potser exagero la nota, però com que, en fi, quan es caricaturitza una cosa s'accentuen els trets perquè per donar força al personatge que intenta retratar, doncs ja ho penso així.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Montsó Cabús. Ens va complaure que ens permetés acompanyar-lo la nit de la presentació del llibre, i ara aquestes paraules estan ben resumides i pensem que estem d'acord amb vostè en el tema ràdio i televisió i amb en Robert Saladrigues,
Joan,
també.
Moltes gràcies, molt agraït, i una forta abraçada.
Molta per tu.
T'agraeixo molt la teva intervenció.
Ja, faltaria més.
Senyor Montsó, i a les 12 i uns minuts aquest programa Llum Pròpia es repeteix. Vol dir que ara no, però si vol anar a dormir un xic tard, tots i minuts podem escoltar el que vostè diu, i nosaltres ho fem, per contrastar els errors i el que no és així.
Ah, molt bé.
Records a casa.
D'acord, gràcies. Adéu.
La Vanguardia, en aquest suplement de cultura, en parla molt de vostè. Per exemple, Julià Guillemont diu: hi ha una frase que em sembla que resumeix exactament el sentit de la novel·la. La ignorància em podria salvar, però el que passava era que ara jo no desitjava que la ignorància consentida em salvés. Tan important és aquest punt?
Sí, d'ignorar, de no voler saber. Sí, sí, clar que és important. És a dir, no voler saber a vegades qui som, no voler saber d'on venim, no voler saber coses, secrets familiars, no. A vegades, realment, la nostra ignorància és una ignorància molt consentida, i això té un grau de culpabilitat important, no? Jo no crec que un es pugui refugiar de dir: és que jo no ho sabia. No. Hi ha coses que un ha de saber-les, ja està, no?
Però també, en la mateixa publicació, diu que l'estiu de la pluja, perdó, que es farà el castellà, no ho sabem.
Sí, crec que sí.
I què es dirà, el verano?
Probablement el verano o les lluvies de verano, o el verano de les lluvies, o verano de les lluvies.
És més bonic l'estiu de la pluja, potser.
Sí, però allò que dèiem, que cada llengua té la seva musicalitat, vol dir que a vegades... Jo algun títol he canviat en castellà de les meves novel·les, Per exemple, aquell que es deia, que em va parlar la mare, que tenia que veure amb un soc abús quan es va publicar, que era aquell gustagre de l'Estel, que en castellà es va dir El vuelo de la cometa.
Ens agrada més en català.
Sí, però esclar, cada llengua té les seves imposicions.
El vuelo de la cometa?
Sí, és que hi havia una novel·la, això va ser una editora molt bona que jo tenia a Madrid, la Felisa Ramos, que em va trucar de Faguana, en què va sortir la novel·la, i em va trucar un dia i va dir, oi, molt, molt civilinament, em va dir, oi, tu ja recordes que hi ha una novel·la bastante mediocre, que se llama El amargo sabor de la retama, i vaig dir, sí, doncs hem de canviar el títol. I llavors vaig canviar automàticament el títol i vaig convertir aquell gustagre de l'Estel en abuelo de la cometa.
En el seu dia vam tenir en aquesta casa un escriptor, un periodista molt llegit, ara també presentat uns llibres, tres preciosos, parlant de la Contra,
hombre,
que és la pàgina que habitualment hom comença la lectura de La Vanguardia. Vostè i ell van parlar perquè hi havia una vinculació. Li vam dir a en Víctor si aquesta nit estaria amb nosaltres per parlar amb i de vostè. Víctor Amela, gràcies, bona nit.
Hola, molt bona nit, com esteu?
Hola, Víctor.
Víctor, digui el que vulgui, en pro i en contra, sobre en Robert Saladrigues i aquest estiu de la pluja. I esperem que aquesta contra sigui sent una de les pàgines més llegides de La Vanguardia.
Difícilment es pot dir cap cosa en contra del Robert Saladrigues.
Sempre n'hi ha, Víctor, sempre n'hi ha. Ningú no és perfecte,
no,
afortunadament,
Això m'ho confirmaria qualsevol persona que te coneixi, Robert. Jo tinc el gust d'haver compartit amb el Robert alguns moments divertits a la redacció de La Vanguardia, fa molts anys, sé, 25, Robert.
Sí.
I perquè fèiem broma i comentàvem coses de la redacció, dels llibres que ens arribaven, i una cosa que jo he de dir, i aprofito per dir-la ara, perquè no havia tingut ocasió, és que de les primeres persones que a la meva vida professional van tenir confiança en mi i em van fer encàrrecs tan seriosos com publicar crítica literària va ser el Robert Saladrigues.
Sí,
perquè jo era un noiet que corria per allà, que estava a la calle en pràctiques a la redacció, i ell, després de xerrar amb mi una estona, li va semblar que jo podia fer ben fet alguna coseta.
Home.
I em va encarregar ressenyes literàries que era una de les meves il·lusions.
Sembla que s'ha tallat.
Se'ns ha tallat la connexió, ens diu en Jordi Carretero, que intenta repescar-la. Mentrestant...
No, és cert això que diu, i saps per què? Perquè xerrant, que en aquell moment ens veiem molt, la gent de l'avantguardia uns als altres i tal, i xerràvem, amb el Víctor Ameles podia parlar de tot. És a dir, a Víctor Ameles li interessava l'esoterisme, els fantasmes, la literatura fantàstica. És un home d'enormes i vastíssims interessos, a Víctor Ameles. I les seves entrevistes, jo que les segueixo, no troben a la contra, si un s'hi fixa bé, són diferents de les altres. Sempre hi ha un toc a Mela, que li dic jo. Jo li dic un toc a Mela, no? Hi ha una cosa que només la pot ser la Mela, aquella entrevista. I vaig descobrir la varietat d'interessos que tenia i això me va fer poderosament atractiu.
Ens diu en Jordi Carretero que tenim... Perdó, tot i les modernes tecnologies, sense tallar la conversa. Víctor,
sí.
En Robert estava fent grans elogis de vostè, eh?
No, estava dient, Víctor, que jo et vaig encarregar coses, sí. I vaig fixar de seguida amb tu i vam conèixer, va començar la nostra amistat, perquè vaig trobar amb una persona jove, també molt jove, que a més li interessaven moltíssimes coses sí. Que no interessaven segurament o a molt poca,
a poca gent.
Sí. És a dir, parlaves d'esoterisme sí. I era un plaer. Sí. Era un plaer. Parlàvem de Pratdip, per exemple, no? Del món. Del Perucho.
Del Perucho, és veritat.
De viatges.
De lectures. I jo estic molt content de tenir l'ocasió de dir ara, perquè, Joan, això és una cosa que no t'havia explicat a tu, i ara tinc l'ocasió de dir-la al teu programa, que potser la veritat important. Sí, per a mi, el primer periodista seriós, important, que jo llegia en reverència i en respecte, que va confiar en un xinxarelo que estava allà de becari en pràctiques, va ser el Robert Saladrigues, que va dir, Víctor, agafa aquell llibre, llegeix-te'l i fes-me una recensió, una ressenya per les pàgines de llibres de l'avantguarda, imagina't. Per mi això va ser, diguem-ne, el baptisme de foc com a periodista.
Això es recorda
públicament al Robert
Saladrigues. Això es recorda sempre.
Jo n'estic orgullós, sincerament, i ara també deia que quan llegeixo les teves contes, jo sempre noto quan són teves. És a dir, no, a vegades no necessito veure si el signa.
Són tres estils molt diferents.
Són tres estils, però el Víctor té un toc diferent. Té però potser jo crec, potser em vano de conèixer una miqueta bé, i hi ha un toc sempre, Víctor Ameles, no?
És a dir, que bé.
No, que fas preguntes a vegades que ningú més faria, segurament. Perquè ell va més enllà
del que té a l'abast. Se situa molt en l'home del carrer, el que... No. Si jo també li preguntaria això.
Sí, però ell va més enllà, eh? Segur, ja t'ho dic jo, Víctor va més enllà. Va més enllà de la pura realitat.
Suposo, Robert, que després d'haver compartit converses i bromes, un acaba captant una miqueta el sentit, l'esperit de l'altre, no? I suposo que tu identifiques coses en les preguntes que faig, i és un orgull i un honor que tu m'ho subratllis, perquè al final el que tenim, Robert, no sé què opines tu, és l'estil. Cada un de nosaltres el que té és l'estil, no?
Exacte. Allò que diuen...
Com deia el clàssic, l'estil és l'home, no?
Exacte, sí. No, estic completament d'acord.
L'estil és l'home.
Sí, i de la mateixa manera que et deia que la llengua és la pàtria d'un escriptor, l'estil és la seva signe d'identitat, no? Jo, a vegades, això m'ho he dit a mi també, i a mi m'emplena de llegir un article teu, jo sé que és teu. No cal mirar, sinó tu li penso per bé i per mal, perquè a vegades ja t'interessaria passar més desapercebut, que no sabessin que ho has fet tu allò. Però jo crec que tenir un estil no és l'estil a la manera del segle XIX, que parlaven de que un autor havia de tenir un estil i ser fidel amb ell tota la vida. No, és una altra cosa, això. És una manera de ser, és una manera de pensar, és una manera de pensar uns interessos, un punt de vista.
Sí, és una actitud. Jo, per exemple, jo diria, si em permet el Joan, que estimant aquí ara, de les crítiques del Robert Saladrigues, jo crec que el que surt a més és el to equànim, és a dir, aquest to equilibrat, assenyat, i sobretot, per mi, argumentat. A mi em molesta molt quan alguns crítics, sigui de cine o de literatura, per cridar l'atenció, són molt arbitraris, són molt rabiosos, són molt cridaners, però no argumenten. Què? A més, s'ho carreguen tot, no? Per què s'ho carreguen? No s'argumenta, això em fa molta ràbia. Jo valoro molt el crític, i en el cas de la Saladrigues, la capacitat per argumentar allò que pensa, allò que sent del que ha llegit. I això ho valoro moltíssim.
Víctor, moltíssimes gràcies, que se signin moltes contres el dia de Sant Jordi sempre, i molt bona nit, una abraçada.
Una gran abraçada, Víctor, i gràcies com sempre, eh? Com sempre, aquí em tens, ja ho saps.
Igualment.
Fins aquest moment hem escoltat a Sergio Vila San Juan, a Joan Montsó Cabús i ara Víctor Ameles.
El teu estiu a Ràdio Estel. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Ràdio Principat, amb Robert Saladrigues en directe per parlar de l'estiu, de la pluja. De moment ja ens ha esmentat vostè abans que hi haurà al castellà una traducció, però molt més endavant, no?
Sí, s'ha de traduir, evidentment.
Ho farà vostè mateix, no?
No, ho crec, no. No, què va. I passat 4 anys, ara hauria passat potser 4 anys més, no, res. Fa molt temps que ho vaig deixar de fer perquè és una altra història. És millor que t'ho facin els altres i tu mirar-ho i controlar-ho i corregir si és necessari, però no.
Deu ser difícil, no, traduir?
És que traduir-se un mateix és tonto. Realment et reescrius, no tradueixes, et reescrius. Per què has de ser fidel a l'original? Si en aquell moment se t'acudeix una altra cosa, doncs lògic que et deixis anar. És com diuen els advocats, també, que defensar-se un mateix és cosa de tontos. Doncs jo crec que traduir-se... jo això ho vaig comprovar una vegada, quan vaig traduir una novel·la, i a la primera pàgina intentava ser fidel doncs, a la pàgina original, a la catalana. I al cap de pocs paràgrafs doncs, vaig pensar, però per què dimonis és fidel? Tira pel dret i ja està, no? Amb la qual va resultar una altra versió.
Una nova opinió familiar de vostè, la qual cosa vol dir que serà bastant positiva. Pensem, un home fa periodisme, l'hem vist a la televisió, fa ràdio, vostè sap qui és l'Òscar Pérez Dols?
Home, és el meu nebot, una de les persones que més estimo i també cal dir-ho des d'aquí, això no l'he dit mai amb ell, però des d'aquí sí l'admiro.
Òscar, nebot, és... ja veu en Robert Saladrigues admirant-lo, que això no és fàcil.
Home, moltes gràcies, tia, per aquestes paraules. L'admiració és mútua, eh? Tot i que quan vaig a dinar sovint a casa seva, sé que li fot perquè li prenc menjar que estava reservat per ell. Eh?
És veritat, perquè em menja per tres. O sigui que aquell dia... A més, saps què passa? Que m'obliguen a guardar a vegades restes del menjar de diumenge perquè doncs, dimecres ve l'Òscar i llavors n'hi ha de guardar. Això, amb això la seva tia és la nineta dels seus ulls, l'Òscar, i naturalment bueno, un s'ha de sacrificar per la família, en aquest cas pel nen, que és ell.
Òscar, ha llegit el llibre o encara no?
Sí, l'he llegit ja fa un parell de setmanes que ja el tinc llegit.
Opinió sincera, què li ha agradat i què no?
No pot ser objectiva.
Per què no?
No pot ser objectiva, no, perquè si no ja no puc anar a dinar el tinc més.
Exacte.
A mi m'ha agradat... A veure, jo tinc un avantatge, i és que la protagonista de Mariona més o menys són coetanis, perquè ja té 37 anys, jo tinc 38, no? I en aquest sentit sí que m'identifico bastant amb aquest sentit de la vida, que és un punt on veus la bellesa, la mort la tens present, però també la joventut. Aquest conflicte de cap on vaig, que he recollit fins ara, la maduresa s'apropa, i en aquest sentit sí que m'he identificat, no? Jo crec que el mèrit de la novel·la és la identificació per part de que sigui una dona, en aquest sentit, no? Que un home és una dona i que el Robert hagi posat tota la sensibilitat del conflicte d'una dona de 37 anys sobre el seu present, passat i futur, crec que és honrar el mèrit de la novel·la, no?
Òscar Pérez Dols, i vostè és un home que llegeix habitualment o, en aquest cas, perquè era de la família?
No, llegeix.
A mi em va costar molt aficionar-me a la lectura, tot sigui, i el Robert ho sap. Jo era una persona que consumia altre tipus de cultura, per dir-ho així, i m'ha costat molt, però perquè ara, que sí que sóc, per sort, un lector àvid, m'he acostumat que sóc un lector exigent. És a dir, hi ha un tipus que no vol dir que sigui millor ni pitjor, sinó que sóc molt exigent perquè si un llibre no m'atrapa en les primeres pàgines, em costa moltíssim identificar-me amb la història, no? Però sí que ara m'agrada moltíssim llegir. I vaig descobrint el cos i he començat tard, però sí que sóc un aficionat a la literatura. De tot tipus, a més, m'és igual.
A part d'un culer eminent, l'Òscar és un humorista extraordinari. Té una capacitat de... Això que jo m'infalta més, que és capacitat d'humor, no? Ell la té L'Òscar pot ser profund com ara i divertit, molt divertit.
Què en pensa de tot això,
Òscar? I una excel·lent persona. En els seus mitjans professionals, ell està considerat una excel·lent persona i això crec que és un mèrit que a mi m'omple en orgull.
Òscar, moltes gràcies. Què voldria dir quelcom més?
Claro, això que deia, el tenir un sentit de l'humor una mica desenvolupat em fa ser molt exigent, és a dir, a vegades menysprem el sentit de l'humor, sí, però jo crec que si tens desenvolupat un gran sentit de l'humor, hi ha pel·lícules, històries, llibres que no accedeixes perquè tens aquesta capacitat de distreure't de seguida perquè no et creus la història, no? I a vegades és per culpa d'això.
Òscar, gràcies i bona nit.
Un petó molt fort.
Òscar Pérez, doncs.
I gràcies.
I una abraçada a tots dos.
Igualment. Un petó.
Gràcies. Li tornem l'encaixada. Senyor Saladrigues, vam llegir en El País el següent que ho expressava Oriol Serrano. Diu, si només comprés llibres la gent que llegeix, l'edició no aniria tan bé. Què en pensa?
Home, és una opinió de llibreter, no? Sí, em sembla bé. L'important és que es comprin llibres. A veure, que el llibre entri a les cases. A mi el que m'atabala molt i em produeix una frisança és cases que no he vist mai un llibre. I jo penso que en aquesta família, en aquesta casa, doncs no m'hi podré, no m'hi podré, no hi tinc res a fer. El llibre entra. I si un llibre està a les cases, tard o d'hora es llegeixen. Sempre hi haurà algú que senti curiositat i l'agafi. Per tant, l'Oriol Serrano segurament té raó. Jo no veig, no hauria dit la frase així, però em sembla que bé, està bé.
I Antonio Ramírez també en El País diu que hi ha una situació crònica d'excés d'oferta respecte a la demanda i cada cop serà més greu.
És una brutalitat. Els milers i milers i milers i milers de títols que es publiquen...
Llavors, perdó, que és que s'editen masses llibres?
Home, però això des de fa molts anys s'editen masses llibres.
Sí, però cada vegada es parla i no té solució.
Però augmenta el nombre de lectors, perquè sempre ha augmentat el nombre de lectors, però en canvi és que hi ha una oferta...
Hi ha un allau de novetats.
Sí, home, i ningú podem donar abast, és inútil, no es dona abast, no es pot donar abast, és una barbaritat, és un desequilibri total i brutal.
I tan fàcils que són de trobar, perquè estan les importants llibreries
però precisament aquesta llau de llibres i la necessitat de vendre doncs fa que el llibre duri poc a les llibreries, Sembla que les llibreries estan plenes, però hi ha llibres que no els veus, no els pesques, no els han de buscar i a vegades costa de buscar, no tenen fons les llibreries avui, de mateixa manera que els editorials han abolit el llibre de fons, el catàleg, no? Que això era important. El llibre de fons és importantíssim. A mi em sembla que l'important precisament és allò que ens motiva entrar en una llibreria, almenys a mi, gent com jo, és que perdre't durant les prestatgeries i mirar. I sempre surts amb alguna joia, si hi ha fons, no?
Habitualment, què posa vostè les dedicatòries?
Ui, em costa molt. Em costa molt. A mi no m'agrada mai signar llibres perquè no sé mai què posem una dedicatòria.
Però habitualment...
Ja, depèn de si la persona la conec o no la conec, però hi ha gent que fa dibuixets... Hi ha gent que té molta gràcia, que sap molt de signar, no? Jo recordo el nostre estimat Terenci Moix, que tenia una gràcia per parlar amb la gent gran. I vostè, avi, i vostè és avi, i quants nets té? Oi, que ets maca, i bueno... És a dir, sabia vendre com realment un venedor de plaça o de mercat, no? No, jo confesso que no en sé, és a dir, que és una qüestió, suposo, de caràcter.
Vostè, Robert, un bon dia, en determinada església, el sacerdot, vostè vol, a Montserrat, Gilbert, etcètera. Ho recorda? Que
home,
no,
home,
ja fa molt temps.
Home, fa molt, molt, i té molt temps, però és potser l'acte més important de la meva vida, sense cap mena de dubte.
Vol dir que no es va passar
el dia que
amb rapidesa
no,
ni si pare?
No, vaig estar, no, vam estar 5 anys, però el dia que vaig conèixer la Montserrat...
Què vol dir que vam estar 5 anys?
Vam estar 5 anys de
festeig. Però el matrimoni continua.
Oh, i tant, però és que en portem 45... I això és com el primer dia, i jo crec que el fet de conèixer-la, ja et dic, és el fet més important de la meva vida, i aquell dia que vam dir sí, doncs continua sent important, continua sent un fet capdalt. La meva vida segurament no hauria estat igual sense ella, això per descomptat.
Recordem l'església?
Era Sant Sever, Sant Sever.
I allò quan ens vam reunir, perquè hi érem?
Era el Teocolón, no?
Sí, sí, i tant.
Sí.
Com passa el temps, Robert?
Sí, clar, perquè tu hi eres, a més.
Sí, sí.
O sigui, que tu te'n recordes perfectament bé, perquè, esclar, l'amistat, malgrat que em tracti de vostè,
sí,
que ell sempre ho ha fet per cortesia, sí. Amb el Joan ens coneixem.
Sí, Robert, però és que si es tuteja,
des de fa.
Acabaríem... L'amistat pesaria més que l'intent no de contingut.
Però, de debò, que en aquest cas, que el Joan em digui de vostè és una cosa d'aquelles que dius, bé, mira, com vulguis, som-hi. Però tu hi eres aquell dia,
sí,
i per
sí,
tant...
Sí, 45,
ho saps, 45. Fa 45 anys, ja dic.
On vas anar el viatge de noces?
Vam anar a les Illes. Anàvem a Eivissa i no vam arribar mai perquè vam tenir una, vam agafar una tempesta brutal de les més grosses que jo he viscut a l'aire, i al final vam anar a petar de rebot a Mallorca i ens vam quedar per poder tornar a agafar un avió fins a Eivissa. O sigui que, i la Montse d'això se'n recorda molt bé d'aquella tempesta.
Ara vostè i la Montse han viatjat molt per això.
Molt, molt, sí. Després han viatjat amb avió, però no m'ho oblidat mai allò, eh? No, aquell viatge d'avui va ser una miqueta accidentat.
Montse, bona nit.
No em diguis tant aquí.
Bona nit. Ja veu que n'ha dit de coses boniques de vostè.
Home, el Robert. No em tractis de vostè.
Sí, no,
és un enorme. Montserrat.
No, però em sona molt malament.
Molt malament.
No, però limita... No, pensem que és una...
Joan, fes una excepció i
tracta. Jo crec que has de fer una
excepció.
Una excepció.
Vostè mereix el vostè i molt més amb
vostè. Però, moltes gràcies.
Què en pensa d'aquest estiu de la platja?
De la pluja.
Perdó, de la pluja.
De la platja no.
De la, de la platja bé perquè havíem parlat abans del verano.
No, la platja no, de la pluja. Què et puc dir-te? Bé, no. A mi m'ha agradat moltíssim, però clar, jo com a crítica...
Pensa que ho pateix ell, eh?
Sí, jo pateixo molt, eh?
Ho pateix, vull dir que durant aquí que han estat
4
anys...
Pateixo els anys de creació, perquè el Robert, quan es posa en una novel·la, o en fi, sobretot la novel·la, més que quan fa les crítiques literàries, però sobretot la novel·la, perd l'Odemus, eh? O sigui, ja no existeixo ni jo ni ningú més.
Però vostè les, llegeix, no? Abans de... Vostè les llegeix abans de l'edició.
Sí.
Sí, però fins que està acabada, eh?
O sigui, a vegades fins i tot em fa lectures mentre està escrivint, però en aquest cas, concretament, quan ja estava acabada, vull dir, la primera versió, perquè s'ha fet una sèrie de modificacions, i la primera la vaig llegir a mi, clar, què tinc que dir-li? Què puc dir jo? Em va agradar molt, sobretot el canvi d'estil, és molt amè, vull dir, en fi, a mi m'ha agradat moltíssim.
Senyora, millora el Robert amb el temps?
Millora.
Millora literàriament, eh?
Jo crec que tots amb els anys...
Literàriament.
Tenim coses positives i negatives. Els anys no perdonen per ningú. I aleshores, doncs bé, és una persona fantàstica. Portem molts anys junts. Vull dir, farà 45 anys, doncs mira, a l'octubre farà 46 anys. Són molts anys, eh?
No, senyora, no han sigut o han estat 45 anys de passió, no?
No, home, no, clar, la passió...
És que és impossible.
No es pot tenir tants anys.
Perdona,
però
hi han estat...
S'arriba a tenir una complicitat mútua fantàstica i si ho portes bé és meravellós.
I són anys, com? I són anys
són
que, a més a més,
anys,
inevitables.
Hi ha de tot, hi ha bo,
clar,
dolent.
Hi ha bo, dolent, errors, encerts.
Exacte, tenim de tot. Vull dir, podem explicar totes les anècdotes bones, dolentes i de tot.
Jo voldria ressaltar una cosa que em sembla que és important, que la Montse i jo no em deixem mai de parlar.
No.
Tenim coses sempre a parlar, no? I això és
també
important.
També tenim dos mons molt diferents.
I tant.
Hem tingut vides molt, molt, molt diferents, però que hem tingut sempre de poder-nos explicar diferents coses i no ens hem avorrit mai, la veritat.
No.
Eh?
Però fos un bon empresari, el Robert, no. Per exemple?
No. El que
si fos un bon empresari.
El Robert empresari, sí, res. Zero.
No.
A ell dona-li... A veure, el seu món és la literatura. I món i passió. Vull dir que no hi ha cap dubte que la gran passió del Robert és la literatura i no hi ha literatura i música, però sobretot literatura. El Robert no és feliç amb un llibre i pot passar-se hores i hores llegint. A mi m'agrada més la música, vull dir que tenim dos gustos diferents, I llavors, doncs clar, omplim molt amb aquest música i literatura, imagina't.
Vull dir jo també voldria dir públicament, i ho dic moltes vegades, però vull tornar-ho a dir, però això per descomptat, no ho dic amb tota la sinceritat del meu cor, jo no hauria pogut arribar a ser qui sóc sense ella. Això ha estat fonamental a la meva vida. És a dir...
T'ho agraeixo moltíssim.
No, però vull que se sàpiga, perquè hi ha el tòpic aquell que...
Això és una confessió.
No, és veritat. Segons qui trobes, et permet actuar d'una manera o d'una altra. I amb una altra persona, no sé què hauria passat. Però
jo
el que sí que és cert és que ella ha tingut una paciència, una...
Sí, però, Robert,
la intel·ligència de donar suport.
El principal de tot és un mutu respecte, i hem intentat tenir-lo i, en fi, jo crec que és la base.
Però vas tenir, en aquest moment podies fins i tot a vegades no entendre, i a l'època que jo em posava molt mal humor, si les coses no sortien.
No, m'ha costat moltíssim.
No és fàcil.
No és fàcil, perquè jo vaig començar molt joveneta amb tu i vulguis o no, pues, m'hi trobava molts caps de setmana, sobretot dissabte. Diumenge l'has respectat sempre.
Sí.
Però el dissabte treballava amb les seves novel·les i jo, doncs, era molt jove i no... Això em costava d'entendre, però, bueno, el resultat ha sigut molt positiu i això és el que es valora, no?
I a la cuina també és positiu, el Robert, no hi ha entrat mai?
A la cuina no, la cuina amb ell el que li agrada és menjar bé.
Però no hi ha entrat mai? No.
Home, el més justet.
L'artista és ella,
No, sí, home, cada un té... Ja et dic que cada un té un camp.
Jo aquí... a mi m'agrada menjar bé i ella és una excel·lent cuinera.
No,
bueno... Sí, no, és veritat, a mi m'agrada menjar bé, ara no...
Diguem que no, ni cuina, ni coses de la casa, ell no. Ell, si té una hora o mitja hora o 10 minuts, ell agafa un llibre i es posa a llegir.
Bueno, també la deixa tranquil·la a vostè, no?
A mi sí, que em deixa tranquil·la.
Clar, si es posa a llegir...
No,
compartim.
Perfecte.
Compartim aficions, per exemple, el cine,
Sí, no, tenim moltes aficions.
I la música, ella en sap més que jo, però compartim l'afició de la música i sobretot el cine, esclar.
No, tenim diferents aficions, però que llavors les compartim i les vivim i en fi, i és la vida, vull dir, la vida és això, no?
Senyora, aquí a casa nostra, diem la senyora Montserrat de Saladrigues, potser si fos a la central dirien doña Montserrat. Com li sona a vostè això de dir?
Home, a mi
d'això de gràcies, doña Montserrat.
Doña Montserrat em sona fatal, perquè a part d'això em coneixen més per Montse que per Montserrat. Ja.
Doncs vull Montse, moltes gràcies.
Doña, em sona una miqueta molt central i no em va.
Bueno, doncs, Montse, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit, senyor, i fins
senyor
sempre.
Mengol, moltíssimes gràcies.
No. Gràcies, Robert.
Escolta, hi ha un petó,
Un petó ben fort.
Un petó, Montsita.
Adéu, guapo, adéu.
Montsita?
Montsita li he dit moltes vegades, sí. I això que a mi no m'agraden els diminutius,
És carinyós.
No, Montse l'he conegut tota la vida com Montse. Però Montsita sí, a vegades sí, i jo detesto els diminutius, O sigui, a mi això de la gent, aquesta tendència que té a crear diminutius, no em va gens. És més, nosaltres vam tenim una neboda, que vam ser padrins, i vam insistir a posar-li Sònia, perquè difícilment li seria un diminutiu,
si
no?
Si Sonieta no quedaria massa bé. Ens diu en Jordi Carretero, queden un parell de minuts, que cal dir abans del dia del llibre, que encara queden uns dies, no masses.
No masses, no és aquesta setmana, no?
Tirada...
Em sembla, sí.
No la propera, el dilluns o la propera?
No ho sé, què vols que digui? No ho sé.
Comprin
no
llibres,
ho sé. Que sigui... No, no, que sigui un bon llibre, que sigui un bon dia del llibre, que sigui un bon dia de Sant Jordi, que això que no plogui i res més, no? O que la gent que li interessi, que cregui que el meu llibre pot ser interessant, doncs endavant les atxes, jo encantat, i per això està escrit. Però vull dir que l'important és que el país llegeixi, que valori el llibre, no tant com a mercaderia, sinó com a objecte d'art, com a obra d'art, no? I que hi hagi molts lectors, però al mateix temps que siguin exigents. El que ha dit l'Òscar, això de crear-se exigència, a mi això em sembla que és un bon lema, vaja.
Robert, moltes gràcies, ja felicitem, perquè el proper programa ja haurà passat Sant Jordi. Comencem per en Jordi Carretero, que està amb nosaltres, que ha cuidat de la part tècnica, a tots els Jordis que es fan i es desfan.
N'hi ha molts.
I bon dia de llibre, que vagi molt bé tot. Bona nit i gràcies perquè sé que han dedicat uns minuts aquesta nit amb llum pròpia i a Robert Saladrigues.
Moltes gràcies, bona nit.